Hola, bon dia. El projecte de construcció d'una llar adaptada per a persones amb retard mental a Falset serà una realitat després que aquesta setmana assignés un conveni entre l'Associació Montsant de Famílies amb Disminuïts del Priorat i la Fundació La Caixa, per la qual l'associació rebrà un ajut de 35.000 euros. A l'acte de signatura hi van assistir la presidenta de l'Associació Montsant, Rosa Muntanya, i Robert Laporase, que és el delegat general de La Caixa a la província de Tarragona, a més també de representants de la mateixa associació, de l'Ajuntament i del Consell Comarcal del Priorat. Amb aquesta important notícia obrim l'edició informativa de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Altres notícies en titulars. El Ministeri de Foment diu que la variant de Falset té prioritat màxima i que l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, ho sap. El prioratí Ramon Aleu, membre també del Partit Socialista de Catalunya, ha proposat com a nou cap de llista del Senat per Tarragona a les properes eleccions generals. Trobada de joves de la comarca a Marçà. El bus de les professions ha estat aquesta setmana a la nostra població, a Falset. Trobada de plataformes a Falset aquesta passada setmana. I pel que fa referència als esports, destacar que el Falset Esportiu comença aquest diumenge la segona volta del campionat rebent a l'Immaculada a les 16 hores al Domènech Aragonès. Els falsetans van golejar 4-3 al Riudecols i es van proclamar campions d'hivern el passat cap de setmana. Ara anem per la publicitat i entrem en matèria.
Programació d'hivern al Teatre L'Artesana de Falset. Diumenge, 25 de febrer a les 11 del matí, Tira, tira o La fàbrica de tires, un espectacle infantil de la companyia Clownfish i 3 i prou. Preu de l'entrada 5 euros. Organitza l'Ajuntament de Falset. Recomana Ràdio Falset 107.6 FM.
Doncs comencem. El projecte de construcció d'una llar adaptada per a persones amb retard mental a Falset serà una realitat després que aquesta setmana assignés un conveni entre l'Associació Montsant de Famílies amb Disminuïts del Priorat i la Fundació La Caixa, per la qual l'associació rebrà un ajut de 35.000 euros. A l'acte de signatura hi van assistir la presidenta de l'Associació Montsant, Rosa Muntanya, i Robert Laporase, que és el delegat general de La Caixa a la demarcació de Tarragona. A més, també hi van assistir representants de la mateixa associació, de l'Ajuntament de Falset i del Consell Comarcal del Priorat. El projecte de l'Associació Montsant, que forma part del programa de discapacitat 2003 de la Fundació La Caixa, té com a objectiu principal la construcció d'una residència adaptada que aculli a 16 persones amb disminucions psíquiques i que siguin habitants de la nostra comarca, de la comarca del Priorat. Unes persones que per les seves limitacions i la seva situació familiar no poden viure a les seves llars. En parlem amb la presidenta de l'Associació Montsant, Rosa Muntanya, amb una entrevista que li fa la nostra companya Dolors Sellers.
La Fundació La Caixa ha atorgat 35.000 euros destinats a l'adquisició dels equipaments de la llar residència per a persones amb discapacitat psíquica de la comarca. Per això tenim amb nosaltres a la Rosa Muntanya, el Miquel Jardí i la Núria Barceló, que són de l'Associació Montsant de Famílies amb Disminuïts Psíquics del Priorat. Bon dia a tots tres.
Bon dia. Hola.
Bé, ens podríeu explicar una mica quins projectes teniu amb aquesta subvenció?
Bé, doncs nosaltres tenim un projecte d'edificar una llar residència que el pressupost total són d'uns 75 milions de pessetes i la primera ajuda que hem rebut per començar a construir aquesta residència és justament per equipaments i són 35.000 euros per part de la Fundació La Caixa, que són molt d'agrair i que estem molt contents.
I amb aquests 35.000 euros, què? Teniu per fer molta cosa? Teniu previst rebre altres subvencions per poder cobrir tota aquesta despesa?
Evidentment, en 35.000 euros no arribem, arribem enlloc. Vull dir que tenim previst, en principi, el propi Departament de Benestar Social és previst que em subvencioni un màxim d'un 50% i després, un cop tinguem el compromís per escrit de benestar social, que sabem que estem dins del pressupost d'aquest any, del 2004, que passa que no canvi de govern i així doncs anem una mica endarrerits, encara que tot s'ha de dir, l'any acaba de començar, vull dir que és molt just. però és previst que comencéssim a edificar aquest any. Almenys estem molt il·lusionats perquè és el que se'ns va prometre. Fa 2 anys que vam començar el projecte i, bueno, i ja estem
molt avançats. Teniu el projecte de l'arquitecte fet, teniu els terrenys...
Estem a punt de començar.
Perfecte.
A punt de començar. Vull dir, quan ens arribin els primers diners, nosaltres començarem a moure tots els fils que siguin necessaris per anar a tocar portes, evidentment. Més fundacions, més... El que sigui, ja ho veurem.
Molt bé.
Anirem fent als ajuntaments, al Consell, anirem a tot arreu.
I el lloc concretament on s'ha d'ubicar el teniu?
Sí, nosaltres vam comprar fa 1 any 2 parcel·les a l'urbanització del Tancat. I és allí, vull dir, dins. Home, la finalitat d'avui dia d'una llar residència també és la integració social dels disminuïts. I de fet ells ja hi estan integrats aquí a Falset, perquè nosaltres actualment tenim una residència, la llar residència, amb un pis d'aquí de Falset, i pues, tothom els coneix pel seu nom, ells participen a la Llosa un bloc, i bueno, pues, quan ens toca baixar les escombraries, les baixem, formem part de la comunitat de propietaris com un mes, un dia. I realment dins de la residència funcionem com una família. L'única diferència que jo hi posaria, insisteixo sempre, en que és que hi ha monitors en comptes de pare i mare. És l'única, però ells han de tindre una qualitat de vida pues, igual que la d'una família, millor si podem.
Bé, ara has dit que estaven actualment en un pis, que suposo que es deu haver adaptat a les necessitats per poder funcionar com a residència, però doncs, si es construeix una residència de nou, quins requisits us demanen que siguin? Doncs...
Bueno, nosaltres hem tingut que complir tota una normativa que existeix sobre les residències, però jo voldria dir també que no és que tinguéssim que complir grans coses, no? Més que res són mides, que les portes hi passin cadires de rodes, si hi hagués la necessitat, ara actualment no en tenim, de gent en cadira de rodes, però evidentment que giri una cadira de rodes dins l'habitació, que pugui girar per complet, que els lavabos siguin adaptats, però tampoc és que sigui una normativa molt dura en aquest aspecte. Vull dir, simplement...
No, simplement són les mides més grans.
Sí.
I la capacitat d'aquesta residència per quants serà?
La capacitat màxima d'una llar residència són 22 places. La nostra començarem en 16. Això no vol dir que en el temps se pogués, hi hagués possibilitats de que si tinguéssim la necessitat arribar a 22, però en principi creiem que en 16 cobrirem les necessitats.
Però doncs l'edifici tindrà possibilitats d'ampliar o ja es farà...
Sí, no, no, el propi projecte ja està preparat per això.
Molt bé.
Sí, ho hem de tindre en compte, això és molt important. Clar. Perquè aquí a la comarca les cobrirem aquestes places. No immediatament, però dintre pocs anys, per desgràcia, serà així.
Ja s'ha fet doncs, un estudi previ de les...
Hi ha nanos, bueno, hi ha persones disminuïts que tenen els pares molt grans. És clar, això doncs, per llei de vida no? aniran venint cap aquí.
I ara actualment quantes persones hi treballen o estan atenent... els residents d'ara.
Ara els treballadors que hi ha a la llar residència són 5 persones. Passa que, a part d'això, hi ha altres treballadors que estan compartits amb el tema del transport, perquè també portem el transport a la comarca. Ara és aquesta plantilla. De cara que hi haguin les 16 places, doncs s'haurà de duplicar, mínim duplicar.
Ja, perquè aquestes persones deuen fer torns també,
sí,
no?
Sí, van en torns, a més s'ha de complir uns ràtios, i els ràtios estan establerts ara per ara a 8 usuaris un monitor, llavors si són 16 places ja són 2 monitors cada torn, llavors hem de tindre en compte que hem d'obrir 24 hores al dia, excepte els laborables que estan en centres ocupacionals o taller especial, però més
Molt
o menys.
Bé. I vosaltres, si us trobéssiu amb el cas... que has dit que més o menys ara ja quedarà coberta les necessitats de la comarca, en cas de que hi hagués excedent de places o a l'hora d'escollir els residents que hi poden entrar, hi ha alguna junta que ho gestiona i que té uns barems o té alguns criteris per saber qui entra, qui no entra o qui es pot acollir?
A veure, en principi qui decideix qui entra o qui no entra, qui té l'última paraula sempre són els serveis socials, o sigui, benestar social. Nosaltres tinc entès que no ens podem negar, però evidentment ja saben que creem la residència amb la finalitat de cobrir les necessitats de la comarca. I per tant, la gent que visqui a la comarca tindran prioritat absoluta, en principi, és així. Això no vol dir que ara imagina't que tenim 15 places i un sobre una i hi ha una persona a Tarragona que de sobte es queda pues, que no té plaça.
Sí, això ha passat, nos van imposar una vegada sí. Una persona de Barcelona, pues, teníem una plaça lliure i nos la van imposar, pues, bueno, vam tindre que acatar les ordres, però clar, si hi ha una plaça lliure...
Ah, però llavors si hi ha algú de la comarca que...
És que el problema és que en fan falta moltes.
Bueno, però si llavors hi ha algú de la comarca amb llista d'espera, serà sempre el primer.
Sí.
Sí, perquè el que intenta el Departament de Benestar i l'ICAS en si és el principi d'integració sí, i de concentració. El que no buscaran serà ficar una persona d'aquí a lluny de casa seva. Doncs intenten primer seguir aquesta normativa. En el moment en què sigui ja impossible, que hi hagi una necessitat tan urgent, hi hagi una plaça aquí, però la persona és de Barcelona, de Reus o d'on sigui, doncs lògicament cobrirà aquella plaça, sempre i quan no trobin una solució més a posterior.
És que això en consisteix, la integració consisteix precisament en això, no moure el seu entorn. I l'altra part de la integració, perquè això, persones a nivell particular m'han dit, escolta, què vols dir que és el lloc idoni, allí no voleu ficar, què tal? Ho pregunto una mica en segones, clar, si parles d'una integració real, han de conviure nosaltres. El que no podem ficar-los és a la carretera de Gratallops, allí solets, no? Llavors, doncs, és una de les coses perquè se va triar aquest terreny que he dit abans, la Rosa, aquí el tancat, que és un lloc ideal.
Abans comentàveu que amb algun mitjà de comunicació potser no se li ha donat el tractament que es necessitava amb la notícia aquesta, no? A veure, vols aclarir una mica,
sí,
Núria, tu mateixa?
Bé, això ha sigut més que res, quan va vindre el diari al punt, potser les dades no les va agafar prou bé, no sé què és el que ha passat, no? Però els titulars que van sortir al diari justament del punt era que la residència era per malalts mentals. No és per malalts mentals, ni molt menys, el concepte és molt diferent. Nosaltres tractem amb disminuïts psíquics, que és un altre vessant, és una persona que té un retard mental, i els malalts mentals són persones que tenen enfermetats, és a dir, psicòtics, qualsevol cosa que pot ser agressiva o no, no? Un altre punt que també va una miqueta desenfocat va dir que també l'Associació Montsant gestionava el taller que actualment hi ha, el taller del Priorat, i no és cert, és una altra entitat. Nosaltres només gestionem el tema del transport i la llar residència que tenim actual. Que tenim un projecte en un futur, potser ho va confondre aquest noi, i va pensar que era la que ja anava ara. Altres coses, com ara dir, ja afirmar ell que el 2005 ja obrirem la llar residència. Ojalà fos aquest any, no? Però no ho sabem. Vull dir, això tot dependrà de la resposta del Departament de Benestar. I bueno, ara en aquests moments no recordo més del que hagi pogut dir. És que res era aclarir aquests punts perquè no doni a males interpretacions i tampoc que s'entengui malament i que hagi males intencions.
No, no, I perquè vegueu lo difícil que és, portem 3 anys, no, Rosa?
Sí.
3 anys lluitant per edificar la residència, que pues, és una prioritat, vull dir, al fin i al cap és un bé social, no? No estem demanant un camp de futbol, un camp d'esports. I el terreny que deu fer ja un parell d'anys que el tenim, no?
Sí.
Doncs ja tenim tota la base i tota la predisposició i els esforços nostres, que són totalment gratuïts per l'administració, i ja ho veus, el que ens fan esperar, no? Aviam, ara, si anem més de pressa.
Això. Sí. Bé, us agraïm doncs, que hàgiu vingut aquí a l'informatiu a donar-nos una mica a aclarir doncs, alguns punts sobre aquesta notícia i us donem l'enhorabona perquè realment és una bona notícia. Fins una altra.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continuem amb la resta d'informacions de la setmana. La variant de Falset té màxima prioritat i l'alcalde de la capital del Priorat ho sap. Aquesta és la resposta del Ministeri de Foment a les amenaces de mobilitzacions llançades per l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, el dissabte passat. L'Ajuntament està disposat a recórrer a les mobilitzacions, com ja va fer a la variant de la Teixeta, perquè considera excessiu el retard de la variant de la Nacional 420 al municipi. Segons el Ministeri, la variant de Falset es troba entre els projectes per licitar en primer lloc i en la prioritat màxima. Actualment s'enllesteix tota la documentació, però a més, les fonts consultades asseguren que l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, ho sap, perquè així se li va explicar el passat mes de desembre. De fet, la variant de Falset, que que ha de treure el trànsit dels vehicles del centre urbà del municipi, s'ha retardat molt en el temps, primer perquè el mateix Ajuntament es va replantejar la primera proposta de traçat i perquè va demanar Foment que la protegís d'una zona del terme municipal de Falset. Però des que el nou projecte es va encarregar, han passat molt de temps. L'alcalde també va explicar que el Ministeri li va prometre l'adjudicació abans d'acabar l'any 2003. Al novembre, l'executiu municipal havia aprovat una moció que demanava l'adjudicació urgent de la variant. El govern de Falset manté que el trànsit, sobretot de camions, ha crescut d'un 40 a un 45% des que es va inaugurar la variant dels Colls Negre i de la Teixeta, i Falset s'ha convertit en un coll d'ampolla al mig d'un centre urbà i davant del col·legi del poble de Falset. Parlem ara de política. El priorití Ramon Aleu, membre del Partit Socialista de Catalunya, ha estat proposat com a nou cap de llista al Senat per a la demarcació de Tarragona a les properes eleccions generals. Així ho va decidir la setmana passada el Consell de Federació del PSC a les comarques tarragonines, que també va proposar el reusenc Francesc Vallès com a cap de llista del Congrés de Diputats a la demarcació de Tarragona. La proposta l'ha d'aprovar ara el Consell Nacional del PSC el proper 26 de gener. Ramon Aleu va néixer a Margalef l'any 1948 i és enginyer agrònom. Militant històric del PSC, va ser el primer alcalde democràtic de Falset entre els anys 1979 i el 1983, posteriorment entre el 1984 i el 1992. És senador també des de l'any 1993, actualment és president de la Comissió de Pressupostos del Grup Socialista. Parlem ara d'un tema estrictament lligat amb el medi ambient i la seva protecció. Aquesta darrera setmana, la coordinadora de plataformes meridionals i el GPEC es va reunir a Falset amb les diputades Dolors Comas, d'Iniciativa per Catalunya, i Marta Cid, d'Esquerra Republicana, que són representants del territori al Parlament de Catalunya. Una trobada que ha de ser la primera d'una trobada de reunions amb representants del govern català, com per exemple el conseller de Medi Ambient. En aquesta ocasió, la reunió va servir per exposar diferents agressions al medi ambient que pateixen les comarques del Priorat i les Terres de l'Ebre també i el Camp de Tarragona, entre les quals destaquen el macroabocador de Tivissa, el manifest compromís també sobre una nova cultura energètica i un nou pla energètic previst pel pacte tripartit i la gestió també dels espais naturals. En relació a l'energia eòlica, la coordinadora va demanar al govern de la Generalitat que redacti el nou mapa eòlic previst considerant... Previst? No, també m'he equivocat, tio. Vinga. En relació a l'energia eòlica, la coordinadora va demanar al govern de la Generalitat que redacti el nou mapa eòlic previst considerant la preservació dels espais d'interès natural, cultural i paisatgístic. A la vegada també es va sol·licitar la relació on s'especifiqui l'estat de tots els projectes de centrals eòliques en tramitació, per tal de poder avaluar l'impacte que tindrien en el territori. D'aquesta trobada de plataformes aquí a Falset la passada setmana, en parlarem amb el membre de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, Antoni Pujades. Toni Pujades, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem en titulars d'una trobada de plataformes aquí a la capital de comarca, aquí a Falset, la passada setmana. De què va costar aquesta trobada de plataformes aquí a Falset?
Era una trobada per parlar amb els representants del territori, que en la Dolors Comas i la Marta Cid, per exposar els temes que afecten a les comarques de Priorat i de la Ribera d'Ebre, Baix Camp i Terra Alta i Baix Ebre Montsià. I bàsicament és posar els temes més importants que ens afecten, especialment el tema de la macroabocador de la Ribera i el problema de la implantació irracional de centrals eòliques.
Quines conclusions es pot treure d'aquesta trobada amb les dues diputades d'Iniciativa com d'Esquerra Republicana?
Bueno, conclusions, no era ben bé una trobada per arribar a conclusions, sinó era més aviat una trobada per exposar als representants els problemes del territori. I elles, doncs, es tracta que facin de mitjancers i comuniquin això al govern. D'altra banda, nosaltres també hi haurà trobar una reunió amb el delegat del govern i també amb el conseller de Medi Ambient, que ja tenim hora per la primera setmana de febrer, i elles doncs, ens faciliten la comunicació amb els representants del govern. No? I com a conclusió podria dir que hi ha hagut una bona recepció, que estan receptius als problemes que exposem i que tenen predisposició per solucionar-los.
Dèiem trobada amb representants d'Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. I ningú més, els altres partits?
La gent que era més assequible, quan vam contactar amb els representants, la gent que era més assequible eren ells, i de moment la trobada s'ha fet amb ells. Això no vol dir que més endavant ens puguem trobar amb també en representants del Partit Socialista.
Per què? Però, si digues, digues.
No, s'ha fet així perquè era gent més assequible i també potser la gent que ha sigut més receptiva de cara als problemes que havien plantejat ja abans de les eleccions, durant la campanya, els dos partits que van firmar el manifest compromís per una nova cultura de l'energia van ser precisament aquests dos, no?
Parlant d'aquest famós macroevocador de Tivissa, quines notícies en tenen de darrera hora?
Bueno, les notícies és que la Fiscalia ha admès a tràmit les denúncies que s'han presentat, de manera que ja hi ha un procés judicial en marxa, i alhora doncs el president del Consorci de Residus, que també és president del Consell Comarcal de la Ribera, ja ha demanat públicament que com a mínim es clausurin cautelarment les obres per investigar si s'han incomplert procediments i si aquest abocador s'ajusta a les necessitats de les tres comarques que formen el Consorci per la Gestió de Residus, que són Priorat, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I també s'ha demanat al Conseller de Medi Ambient que el mateix, no, que aturin les obres cautelarment, perquè hi ha molts incompliments de la llei. Un d'ells, el més flagrant, que és el reconegut per la mateixa Agència Catalana de l'Aigua, és que hi ha un aqüífer que s'alimenta a la comarca de la Ribera d'Ebre.
Aquest macroevocador de Tivissa és el germà petit de l'Enron?
Jo crec que no té res a veure,
En defensa del territori, podríem dir, amb agressió al territori?
Són dues greus agressions al territori, però són dues coses que són una mateixa política de falta de respecte pel territori i interessos privats en perjudici de la població, però són dues coses que en principi estan desvinculades.
D'acord, Toni Pujades, membre de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat. Gràcies per atendre els micròfons de la ràdio i bon dia.
Vale, moltes gràcies.
Canviant de notícia, parlem ara d'una trobada de joves de la comarca del Priorat que es va celebrar 3 quilòmetres avall, a Marçà. Fa uns dies es va celebrar a Marçà el primer fòrum de joves locals d'aquest municipi, de Marçà. Uns 40 joves d'entre 16 i 25 anys van trobar-se per parlar de les seves necessitats com a col·lectiu, així com de projectes i activitats que podien organitzar-se. L'acte, a més també de la Regidoria de Joventut i el Tècnic de Joventut del Priorat, també va comptar amb la presència d'una tècnica del Consell Comarcal del Baix Camp, juntament amb tres joves de les poblacions de Vilaplana, Botarell i Reus, representants de fòrums i col·lectius de joves. Entre les mancances, els joves van subratllar la manca de suport específic per a la joventut de Marçà. A més, també van comentar temes relacionats amb la convivència i activitats i festes del municipi. Aquest fòrum es va celebrar per l'interès de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Marçà d'apropar-se a les necessitats i a les problemàtiques del jovent. D'aquesta manera, i basant-se en les conclusions d'aquest fòrum, l'Ajuntament de Marçà confeccionarà el Pla Local de Joventut. Durant l'acte, el tècnic de joventut del Priorat va realitzar una breu exposició de la situació de la joventut a Catalunya i particularment al Priorat i a Marçà. A banda, també va explicar els serveis de joventut del Priorat que existeixen a disposició d'aquest col·lectiu i va animar també els joves a participar en el fòrum, a més d'animar-los a autoorganitzar-se per tal d'aconseguir els projectes i activitats que es proposin. La propera reunió, cal dir, d'aquest grup de joves es celebrarà la setmana entrant. Parlem del bus de les professions, que va estar aquí a Falset aquesta passada setmana. El bus de les professions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que durant aquest curs recorrerà 53 poblacions, una de les nostres, Falset ja ha passat, i 31 comarques també de Catalunya. El bus ofereix als alumnes de la comarca, principalment de tercer i quart d'ESO, informació referent als estudis de formació professional que es poden cursar a Catalunya. A banda d'això, els nois i noies que s'acostin també podran conèixer les noves tecnologies i informar-se de les necessitats de tècnics especialistes en diferents sectors del món laboral. Parlem ja de pilota, parlem d'esports, parlem del Falset Esportiu, que el passat cap de setmana va ser campió d'hivern. Es va proclamar un títol honorífic, campió d'hivern. Què és això de campió d'hivern? Doncs és el campió que acaba primer del grup de la primera volta. La primera volta es va finalitzar el passat cap de setmana i els falsetans van cantar victòria en 37 punts. Es va proclamar aquest títol totalment honorífic, que assenyala el Falset Esportiu com el primer títol que té a casa, ja gairebé al sac i ben lligat. Però això no s'acaba, perquè la vida continua i la segona volta del campionat aquest diumenge comença a caminar. Els falsetans reben a partir de les 16 hores a les 4 de la tarda al Domènec Aragonès a l'equip reusenc de l'Immaculada de Reus, un equip força feble que en teoria no té que fer que l'equip del Falset Esportiu li pugui ocasionar cap mena de problema. I els falsetans tenen que sumar sense cap mena d'excuses i perills els 3 punts que el pugin i segueixin somiant-lo en la segona categoria regional del futbol comarcal, la categoria que va ser l'any passat el Falset Esportiu i aquest any somia en poder conquistar-la un altre cop més. El proper granet de sorra per aconseguir això és guanyar aquest diumenge a les 4 de la tarda el Domènec Aragonès a l'Immaculada de Reus. Recordem, el primer partit de la segona volta. Però si seguim el menú futbolístic dels equips de la nostra comarca per aquest cap de setmana, ens trobarem els Guiamets, que visita Reus aquest cap de setmana, aquest diumenge, a les 5 de la tarda, visitant el terreny del Despertaferro. Uns Guiamets que, malauradament, és el farolet vermell de la classificació, i el Club Esportiu Guiamets es troba ensorrat al punt final de la classificació, on intentarà sortir-se'n, d'aquesta manera intentant aconseguir algun altre punt positiu al terreny del Despertaferro aquest diumenge. El Porrera Unió Esportiva també es troba, malauradament, als jocs baixos de la classificació. Això sí, rep el Moster, un equip de la zona mitja de la classificació, on si els porrerans el guanyen poden esgarrapar granet a granet i seguir continuant l'ascens progressiu d'aquest Porrera Unió Esportiva, recordant un equip recent fundat aquest any al futbol comarcal. Pel que respecta al club de futbol Molà, rep aquest diumenge a les 4 de la tarda l'equip reusenc de la Unió Astorga, un partit compromès pels molarencs, que es troben també, malauradament, al capdavall de la classificació, i almenys si ho guanyessin podien conquerir 3 punts que els serveixin per deixar els darrers jocs que ocupa l'equip de la nostra comarca en aquest grup 24 de tercera regional. Fent i acabant aquest incís informatiu del món dels esports, recordant el Falset Esportiu Immaculada de Reus per aquest diumenge a les 4 de la tarda. Recordant, doncs, ara passem, després dels esports, passem a la meteorologia. És el nostre clàssic habitual, temps pel temps, en Enric Massip.
La situació meteorològica es presenta per aquest cap de setmana un tant ambigua, però en grans trets podem dir que serà bastant acceptable. En quant a temperatures, aquestes mantindran gairebé estacionàries, no seran massa baixes, i la situació en quant a l'ambient d'estat i nebulositat, hi haurà una certa nebulositat variable a l'espera d'un canvi que es produirà ja entrada la setmana que ve, que ens donaria unes temperatures més baixes i que estarien provocades aquestes temperatures per una entrada d'un aire polar, gairebé siberià, aquí a les nostres comarques. De totes formes, això ja ho veurem així com vagi avançant el cap de setmana, i entretant, doncs, aquest el tindrem força acceptable, amb un ambient relativament agradable per l'època de l'any en què ens trobem. En quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, que de l'any 1692, es produïen importants nevades a Madrid.
I nosaltres marxem amb el que us hem contat en aquesta edició informativa que tot just acaba hores d'ara. Us hem dit que el projecte de construcció d'una llar adaptada per a persones amb retard mental a Falset ja és una realitat, després que aquesta setmana s'ha signat un conveni entre l'Associació Montsant de Famílies amb Disminuïts del Priorat i la Fundació La Caixa. N'han parlat amb la presidenta de l'Associació Montsant, Rosa Montanya. Altres notícies en titulars. El Ministeri de Foment diu que la variant de Falset té prioritat màxima i l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, ho sap. El prioratí Ramon Aleu, membre del Partit Socialista de Catalunya, ha proposat com a nou cap de llista al Senat per Tarragona. Trobada de joves de la comarca del Priorat a Marçà. El bus de les professions ha arribat aquesta setmana a la capital del Priorat, a Falset. Trobada de plataformes de les comarques meridionals a Falset. N'han parlat amb el membre de la Plataforma per la Defensa del Priorat, Toni Pujades. I us hem parlat del Falset Esportiu, que és ja nou campió d'hivern. Aquest diumenge comença la segona volta. A les 16 hores, al Domènec Aragonès, Falset Esportiu Immaculada. Un altre granet de sorra per aconseguir el somni de la segona regional. Tot això ho hem amanit amb el Temps pel Temps, en l'Enric Massip. Fins aquí, doncs, aquesta edició informativa. Nosaltres ens despedim fins al proper cap de setmana. Serà, doncs, fins aleshores. Adéu-siau, bon dia i molta sort.